11 i 12 minuts del matí, tercera i darrera hora d'aquest matí. Nosaltres d'avui dimarts, 17 de maig del 2011, per aquelles circumstàncies que de vegades passen o poden passar, aquelles contingències que no sempre es poden controlar, no saludarem avui el candidat de Nou Horitzó, no saludarem a Lluís Mercè, com els deien, per una qüestió personal, d'agenda personal, un compromís d'aquests ineludibles. Lluís Mercè no ha pogut assistir als estudis de Ràdio Vericel, hem intentat allò fer algun canvi, però no hi havia possibilitat. En qualsevol cas, aquí saludem és el número 3 a la llista de Nou Horitzó, que és Benjamí Cervera. Benjamí Cervera, bon dia i bona hora.
Bon dia, Vicenç.
Anava a dir el substitut, en aquest cas no cal que parli massa del cap de llista, que ja se suposa que ha de ser prou conegut per tothom, no?
Jo crec que amb l'experiència i amb la carrera política del Lluís no calen presentacions.
En qualsevol cas, agafarem el perfil del candidat a través del seu número 3. Quan veu conèixer Lluís Mercè? I com Benjamí Cervera, si...
Doncs la data exacta no la sé, però qui no coneix a Lluís Mercè a Sitges, no? El que sí que puc explicar és que amb en Lluís havíem tingut moltes trobades, potser perquè som veïns de barri, i havíem intercanviat opinions, allò que dius, com va això, com va allò, i a part, bueno, jo sempre he tingut amb bon criteri el Lluís per la seva trajectòria i per la quantitat d'entrebancs que li han anat posant a la seva vida política, que tot s'ha de dir, sempre ha sortit airós i ha demostrat un cop més que és una persona honesta, correcta, propera, i un dia jo dient, escolta, si algun dia t'interessa, no sé què, per què no en parlem? I m'ho va dir fa, doncs, quasi 8 anys, però no...
Gairebé 8 anys.
Sí. Però en aquell moment no em anava gaire bé, estava centrat, evidentment, en els meus negocis i en la meva empresa, i fa 4 anys tampoc era el moment, i aquest cop vaig ser jo que li vaig dir, Lluís, ara ho estic de preparat. Evidentment, va ser dit i fet, perquè ell en tenia ganes i jo també, vull dir que quan dos es posen d'acord, cap tipus de problema. I la veritat és que estic molt content, perquè m'he trobat una formació plural, oberta, m'he trobat una formació, per molt que pugui creure la gent, que el partit és en Lluís, no? Lluís és el president i el líder, però partit som molta gent, amb una diversitat d'opinions, amb una diversitat de credos, d'idees polítiques, perquè la gent ha de saber que nosaltres només som un partit municipalista, som un partit que només ens presentem a l'Ajuntament. Vull dir, a mi en cap moment m'han preguntat a qui voto jo, a les autonòmiques o a les nacionals. És que no ens interessa.
Anem per parts. En algun moment Benjamí Cervera va participar també d'aquesta qualificació de Nou Horitzó com el partit de Lluís Mercè? En algun moment va pensar també
perquè
des de fora que,
no, Vicenç,
que Nou Horitzó...
No, evidentment, a tot partit ha d'haver un líder, i aquest líder, evidentment, en aquest cas està clar i crec que no té ni cap tipus de dubte. El Lluís s'ha gastat moltes hores, moltes energies i fins i tot molts diners de la seva pròpia butxaca, perquè penseu que aquest partit no té cap tipus de finançació de cap mena. Vull dir, t'ho dic perquè ja que has fet la notícia d'aquest altre grup independent, que em sembla sorprenent que algú pugui posar en dubte la credibilitat dels partits locals, nosaltres no tenim ajuts. Nosaltres la tenim que anar al banc, fer un crèdit, com han fet aquests senyors, per fer una campanya. No rebem diners de ningú, no acceptem diners de ningú. I això vol dir que potser el Lluís ha de pagar això...
Més enllà dels que corresponen a la representació municipal, no?
Evidentment, clar, evidentment.
Els establerts
per la legislació. Però com bé saps, això i res pràcticament és el mateix. I si hem de posar diners a la nostra butxaca, doncs es posen i ja està. Vull dir, no... A part, també et dic una cosa, els nostres pressupostos no són pressupostos de partits nacionals. És una economia d'estar per casa, deixem-ho clar.
En aquestes eleccions del 2011 tampoc serà Nou Horitzó l'únic partit, però, que es presenta només a Sitges. Des del punt de vista municipalista, hi ha una altra formació política també de caràcter eminentment local.
No, dues més. Tenim l'Andreu Bosch i ara es presenta...
L'Andreu Bosch i, en aquest cas, sí, hi ha el Sitges Grup Independent. Això, des del punt de vista de Nou Horitzó, com es valora?
Fantàstic. Per nosaltres és fantàstic. Vull dir, entenem, nosaltres des de Nou Horitzó tenim molt clar que les eleccions municipals han de ser eleccions que la gent conegui la persona. Vull dir, jo anar a votar, o algú que ve de fora, com ara comentàvem, que no sap qui és el cap de llista d'un partit nacional i vota sigles, és molt trist, perquè aquí les municipals el que veritablement interessa és la coneixença de la persona, és la preocupació d'aquesta persona que tu coneixes i que coneix el poble, té el baròmetre de la situació del poble, no?
Fa referència, però, Benjamí Cervera, a una precisió de campanya, la precisió que ha vingut de... Bé, que segurament ja existia, però que ha vingut ara més que mai, a partir del recorregut per tot el terme municipal i per copsar que, més enllà del rovell de l'ou, els interessos per la vida política o la gestió de l'Ajuntament són molt diversos i no sempre els mateixos es vagi on es vagi del nostre terme municipal.
No, està clar, vull dir, i evidentment tenim un terme municipal que és molt extens, vull dir, no oblidem que comencem a fem frontera amb Castelldefels, vull dir, les botigues de Sitges pertanyen a Sitges, és un barri més, és un barri que està totalment abandonat, és un barri que l'actual govern ha menyspreat d'una manera bàrbara i de fet i això i així ho dic, la indignació de la gent que viu allà és patent, vull dir, i és més, vull dir, suposo que el dia 22 ja es veurà directament electoralment si estan contents o no amb la política de barris que fa el nostre ajuntament, i d'allà acabem a la platja de les Coves, vull dir que estem parlant, no ho sé exactament, però podem parlar de 4, 5, 6 zones molt extenses, amb moltes problemàtiques o casuístiques particulars que potser un senyor del centre li encanta i el senyor de les cases del Sor tira enrere. Vull dir, i això ho té els partits locals, evidentment, que el senyor d'un partit gran, el cap de llista o l'actual alcalde és una persona que coneix, evidentment, està fet aquí, és aquí, ha viscut aquí, ha treballat aquí, evidentment, i això ningú ho diu. Ara bé, i la gent que l'envolta, i l'equip de treball, per què hem d'anar a buscar gent de fora per portar segons quins temes? Vull dir, no, jo crec que la política local l'ha de portar gent que viu al poble. Vull dir, a mi, perdoneu, i no vull, però a mi tots aquests currículums experts i aquestes coses que es van presentar al seu moment de segons quins partits, però, hòstia, o sigui, la meitat de la gent venia de cap de setmana, es coneix les notícies pel cap de setmana, vull dir, siguem seriosos, la política municipal ha de ser propera, ha de ser eminentment personalista, i amb això nosaltres, crec, tornant a la pregunta inicial, tenim una persona, un líder al capdavant de la formació que és el més preparat per poder portar una política municipalista com creiem que l'hem de portar.
Manu Oriz ha defensat sempre una forma d'administrar l'Ajuntament des del punt de vista de la gestió, menys Lluís Mercè ho ha dit molt obertament sempre, la gestió que l'Ajuntament s'ha de portar bàsicament com si es tractés de la gestió d'una empresa. No us ho preguntava tant en el sentit estricte que ara anirem a parar aquesta qüestió de la gestió econòmica, sinó si en alguna d'aquestes visites a barris o urbanitzacions veritablement hi ha bona part de sitgetans que veuen l'Ajuntament com una empresa de gestió més que qualsevol altra cosa.
Mireu, nosaltres amb el recorregut que fem barri a barri, com bé dius, hem pal·liat una sensació que fa 4 anys, jo no hi era però m'ho han explicat, no la vàrem trobar, que ha sigut que allà on ha anat l'alcalde i el seu equip, tothom ha dit el mateix, està molt nerviós, se'l veu nerviós, no està segur, perquè sap que no ho estem fent i la gent li està transmetent això. Vull dir, han gestionat malament, s'han dedicat a vendre fum i nosaltres ho tenim molt clar. Nosaltres venim a gestionar, però gestionar d'una manera diferent a la que han fet aquests senyors. Tothom sap que hi ha un dèficit de més de 60 milions, no cal recordar-ho cada dia, ja ho sabem. Vull dir, jo que també nosaltres el que no volem és anar repetint per activa, per passiva, el mateix que poden dir les altres 9 formacions, 10 formacions, fins i tot, ja ho sap tothom, això ja ho sap el ciutadà. El que li has de donar al ciutadà són inputs nous, li has de donar nous conceptes i noves esperances. Tu no li pots prometre a un ciutadà que faràs una biblioteca arxiu de 9 milions d'euros, la qual potser una part està subvencionat, però de 5 a 6 milions els ha de pagar l'Ajuntament. Tu no li pots dir això, perquè el ciutadà et diu, escolti, si m'està parlant per un costat que hi ha 60 milions d'euros, què m'està dient ara? Que vostè aquest 60 l'augmentarà per poder fer una biblioteca de 9 milions? No?
Sabeu, però, que aquest ha estat un... Bé, està en moneda corrent aquests dies.
Val, però no nosaltres, clar.
Jo, no, Vicenç... no, pregunto en el sentit de sí. Que en aquest cas Nou Horitzó no. S'ha posicionat obertament des del
obertament.
Principi per dir un no és possible a hores d'ara
fer això. Nou Horitzó tenim molt clar que si no podem fer allò que diem, no ho farem. Ho tenim molt clar i la prova la tenim que tenim una frase en el nostre prospecte que és l'endeudament de l'Ajuntament de Sitges és tan gran que només podem dir que farem l'esforç de fer les coses que diem, només. Aviam, tothom pot dir ara jo faré això, jo faré ara, jo ara cobriré el camp de Rubi i faré com una bòveda, ara farem això, ara soterrarem la Vialtra. Escolteu, aviam, siguem seriosos. Vull dir, aviam, siguem seriosos. Per vendre fum ja tenim els que en saben i són professionals, que són els que estan venent fum actualment en tots aquests macroprojectes, que és el senyor Veget i el seu equip de govern. Aquests són els que en saben de vendre fum. Nosaltres no en sabem de vendre fum. Nosaltres volem gestionar. Volem recuperar la confiança del ciutadà amb el seu ajuntament. I amb això, què vol dir? Que nosaltres no venim a fer amics a l'ajuntament. Nosaltres venim a treballar. I la prova d'això és que tenim un pancaire, com és en Lluís Mercè, del cap de llista. I si tirem enrere, l'equip actual del govern, i això és una, si vols, un comentari a títol personal, dels 5 o 6 que han marxat de regidors, 3 han marxat, però és que han marxat 3 dels que pencaven. Vol dir que alguna cosa no funciona. Alguna cosa no funciona. Vull dir, potser eren persones que no tenien el carisma. Perfecte. Però escolti, jo, en aquestes 3 persones, i més ho vol dir noms que no dir-los, però jo amb en Paco era un, per mi era una persona que era un pancaire, Caballero és un pancaire, i en Quero és un pancaire. Entens-ho jo? Els altres, mire, jo no entré. Però aquests tres jo els he vist el dia a dia. Pues a mi em sobta que un govern que vol aspirar quelcom més, tres dels que penguen, els apartin. Dit això, no venim a fer amics. Nosaltres tenim, molt clar, tenim molt clar, Vicenç.
A veure si més d'un d'ells pensarà que mai els hi havien llançat tantes flors com ara.
Miri, jo sóc, els que em coneixeu sabeu que jo sóc molt directe, sóc molt clar. No sóc polític, Jo haig de demanar disculpes perquè jo no sóc polític. Jo sóc una persona que intenta treballar pel bé de la comunitat i del seu poble. No sóc polític, vull dir, les coses les dic tal com les veig, que a vegades agradaran i no agradaran. Tu fa molts anys que em coneixes, Vicenç, i ja saps que jo, quan haig de dir alguna cosa, ho dic tranquil·lament i no m'anar...
En qualsevol cas, Nou Horitzó diu obertament que aquelles persones que prometen una biblioteca, què? No saben el que prometen o prometen una mentida...
No, aviam. No. Mentides, d'entrada, només les ha dit una persona. Els altres, evidentment, el que han de fer és crear expectatives i il·lusionar el votant, és evident. Tothom necessita una il·lusió, tu no pots anar a un votant, a un possible votant i dir, escolti, miri, és que som hiperrealistes. Està la cosa tan fotuda que no podrem fer res, tu.
Que, escolti, Benjamí Cervera li haurà... Li pot venir aquest discurs al cap, aquest hiperrealisme de dir, de la frase del programa que acaba de llegir Benjamí Cervera,
nosaltres
farem el possible amb la situació que hi ha.
Fixa't que t'estic parlant d'hiperrealisme i nosaltres som realistes, que és la diferència. Vull dir, evidentment, hi ha formacions que necessiten incentivar, perquè venen també d'una crisi interna, venen també d'un temps passat, d'aquí d'una mateixa formació ara n'hi ha dues... Bueno, han de dir alguna cosa, han de dir quelcom, han de dir que poden fer una biblioteca. Per mi, perdona, però això jo poso un dubte, al igual que poso un dubte al Qualia, i al igual que s'està venent fum sobre el Qualia, s'està venent fum sobre el rebaixar el dèficit de l'Ajuntament amb 12 milions d'euros a l'any, perquè això no s'ho creuen ni ells mateixos, perquè clar, escolti, si aquests senyors de Convergència estan dient que rebaixaran 12 milions d'euros l'any, si jo fos l'alcalde el fitxava, perquè el que no sóc capaç de fer en 4 anys i aquests ho faran en un any, escolti, vingui cap aquí, perquè feia compte, deixem-nos d'històries, aquí les sigles són el de menys, el que importa potser és que el ciutadà estigui content i el poble vagi endavant, independentment, però és que no és veritat, no podem jugar, i la gent ho sap, la gent no és tonta, la gent tenim un avantatge, tenim un poble que la gent en sap molt. I la gent sap de com respira el carrer, com respira l'economia, com respira temporada, i un restaurador sap el mes de febrer com li anirà la temporada a l'estiu. No vinguem ara amb venudes a fum que no.
Doncs anem a parlar una mica de números. L'evidència és el deute, la proposta de nou horitzó per redreçar aquest deute i fins a quin punt el redreçament d'aquest deute passa, com ha dit també una bona majoria, per l'aprimament de l'estructura municipal, per dir-ho d'alguna forma, per un aminorament de la despesa i, per altra banda, si és plantejable o no és plantejable un augment dels impostos o tocar els impostos d'alguna forma per redreçar aquesta economia. Anem per parts.
Sí, dir aquí que jo trauré o nou horitzó traurem impostos és una venuda de fum. Nosaltres no podem treure impostos dels que hi ha actualment. El que sí que podem fer és dir, escolti, ja que el govern, a petició del govern socialista, tindrem l'IBI, i a part ens posaran la taxa d'escombraries domiciliària, ens la separaran del rebut de l'IBI, nosaltres podem dir que aquest sí que el podem aturar. Aquest sí que l'aturem, el de les escombraries. Perquè, clar, creiem que amb l'esforç que haurà de fer la gent amb el de l'IBI, no podem estar sangrant els de sempre. Vull dir, aviam, està molt clar que la sopa de ceba no s'ha inventat avui. I que, evidentment, el que té propòsit o els que tinguin ganes de rebaixar l'endeutament ho tindran molt difícil. I abans t'ho he dit molt clar.
També d'una forma oberta es pot dir així?
Sí. Ho tindran difícil. Ara bé, ho tindran difícil. Però ara bé, no els hi ha de tremolar el pols. Que això és molt important. Vull dir, amb una empresa privada, si s'ha de fer un ERE, es fa. No podem estar pensant que l'Ajuntament és papa i mama, que ho paga tot, ens ho cuida tot i que no passa res. No, l'Ajuntament pot entrar en una quiebra tècnica. L'Ajuntament, a dia d'avui, potser, Déu no vulgui, però s'han donat casos a zones geogràfiques de l'Estat que les companyies elèctriques han tallat el llum. Hi ha pobles sencers que no tenen llum perquè l'Ajuntament no ha pogut pagar. I, clar, què m'estàs dient? Que això és possible aquí? No siguem alarmistes. Crec que no, però clar, no ho sabem. Perquè com tampoc sabem quin és el deute que se li deu a les companyies elèctriques, tampoc ho podem afirmar rotundament. Però ens hi podem trobar, evidentment, si ha passat un altre lloc, allò que deien, no? Si ves les barres de tu vecí, no? En fi. Amb això que et vull dir, tenim molt clar, no només aprimant l'Ajuntament es redueix el deute. S'ha de fer? Sí. S'haurà de fer? Sí. Ho farem? Si governem? Sí. Ho tenim claríssim.
Què és un ERE aplicat a l'Ajuntament?
Home, d'entrada suprimir tots els càrrecs de confiança, enxufes i amiguets que estan visquent del cuento a costa de tots els sitgetans. Això ho tenim claríssim.
En té una llista, no horitzó?
Té una llista. I massa extensa, per desgràcia. Massa extensa. El que és impensable...
Si em perdoneu, sí. 10, 15, 20...
No, Vicenç, no, n'hi ha molts més.
25, 30, 35, 40, 45, 50, 60, 70...
N'hi ha molts, perquè fins i tot hi ha casos molt curiosos. Hi ha gent que se'ls estan pagant màsters a escoles privades de... Escoles d'economia a ISADE s'estan pagant màster. Per què se li ha de pagar a aquest senyor un màster a ISADE? Què ens aporta aquest senyor? Se'l pagui ell? O si no, escolti, en el cas que vostè, com a càrrec de confiança, marxi, que pagui l'import d'aquest màster, que el necessita, perfecte. La pregunta és, si el necessita, per què no s'ha contractat un altre perfil que potser el tenia i no l'hem de pagar nosaltres? Vull dir, són situacions que ens hi trobem cada dia, són situacions que la gent desconeix, però desconeix, evidentment, potser perquè no tothom té ganes de saber el que passa realment, perquè podríem tindre grans disgustos, però després perquè la informació és molt sesgada, tenim una informació, ens arriba aviam nosaltres mateixos a l'oposició, vull dir, quants cops hem donat informació i no ens arriba, ens arriba tard, vull dir, són maneres de treballar que no són les correctes, no?
O sigui, quan us referiu a un ERE, des del punt de vista de l'estructura, us esteu referint a tots aquells càrrecs o totes aquelles persones que han pogut ampliar la nòmina de treballadors de l'Ajuntament a partir de...
dels 8 anys que porten ells. Vull dir, el que tenim que tindre molt clar és si l'Ajuntament era un fa 8 anys, ara és un altre totalment diferent. I l'augment pot estar oscil·lant tranquil·lament entre 150 i 200 persones.
De les 400 i escaig que té la plantilla municipal.
De les que havien abans a les que poden haver-hi ara.
És a dir, gairebé la meitat.
No, la meitat no. Pensa que molts són d'aquests posats a dit.
Sí, però em refereixo que esteu parlant d'unes 200 aviam, persones que, de les 400 aviam, en general.
Vicenç, hem de tindre molt clar. Hem de tindre molt clar una cosa. Nosaltres tenim un funcionariat de plaça i que puguin haver els interins, evidentment. Es farà un anàlisi exhaustiu de cada departament i allà on no necessitem tanta gent doncs, es tindrà que fer una acció o altra. Vull dir, ja t'ho he dit abans, no venim a fer amics a l'Ajuntament, no som papa i mama, som persones, no polítics professionals, que venim a gestionar o a que ens deixin gestionar la desfeta que han fet aquest govern d'Iniciativa per Catalunya i del PSC en aquests 8 anys de govern. Una altra cosa, és que molta gent diu, home, és que vostè és molt crític. No, sí, s'han fet moltes coses, però escolteu, si vosaltres a casa teniu un sou X, no voldreu gastar 4 cops el sou que cobreu cada mes, perquè a tard o d'hora us portarà problemes, i això és el que ens ha passat a l'Ajuntament. Hi ha arribat un moment que els bancs han tancat l'aixeta. Per què se li deuen a dia d'avui 6 milions d'euros a CESPA? Per què? I per què hem d'omplir el contracte amb aquesta empresa? Perquè no se li ha pagat. L'altre dia un candidat que està al govern deia aquí que havíem comprat el Palau del Rei Moro. Sí, clar que el poble ha comprat el Palau del Rei Moro, però no s'han pagat aquests 3 milions d'euros que va costar el Palau del Rei Moro. Vol dir que aquest Palau del Rei Moro no val 3 milions d'euros, val 3 milions d'euros més tots els interessos d'avantgats des que es va fer la compra. El centre de disseny va costar, si no recordo malament, 12 o 13 milions d'euros. Sí, es va vendre la parcel·la al costat per 9, escolti. I la diferència? Aquesta diferència no s'ha pagat encara. I a sobre, cada dia que passa, hi ha més interessos. Ja no són 4 milions, ja són 4 milions i escaig, 4 milions, i van pujant. On volem anar a parar? Per què necessitem societats municipals com els models Sitges 21, els denominats? Escolti, si són ruïnoses. Sitges model segle XXI, amb 15 o 20 persones que estan treballant, han donat unes pèrdues de quasi 1 milió d'euros. Escolti, i estan gestionant la zona blava. Els ingressos es tenen. Ara bé, cal? No cal. Tot això són despeses que s'han de tallar de socarrel. Vull dir, això ho tenim molt clar.
Fins a quin punt es poden renegociar contractes de concessió o no?
Mira, Vicenç...
I ho dèiem per aquelles empreses que poden dir, bé, nosaltres ja hem viscut un procés de negociació de contracte i ara poden venir doncs, els futurs gestors de l'Ajuntament i renegociar aquell contracte que ja s'havia renegociat per mort del deute.
Sí, això és evident. És evident que s'ha d'intentar renegociar, però clar, jo ara no et puc dir quelcom de res que no puc veure físicament amb un paper. Jo no sé exactament com de collats estan aquests contractes i aquestes negociacions. No ho sé jo. Per això el primer que farem nosaltres s'ha de fer una auditoria externa per saber exactament el cèntim que és com està la casa gran.
Us ho pregunto perquè també, escoltant l'argumentació de Nou Horitzó a l'entorn de l'Ajuntament i l'estructura de l'Ajuntament, algú pot pensar, bé, suposo que han fet números sobre el cost que pot tenir indemnitzar aquelles persones.
I tant,
que...
sí. I tant. Però aviam, tenim que tindre molt clar. Si tu a mi em preguntes, té un cost? Sí, evidentment. Té un cost? Evidentment. Però tot té un cost en aquesta vida. Vull dir, potser serà hora de saber triar exactament quines són les prioritats per la vila per poder focalitzar un costat o l'altre. Molt clar. Per exemple, l'altre dia vam calcular un càrrec de confiança. Treure un càrrec de confiança són dos policies locals. Doncs, si en podem, en traurem els que puguem. Què vol dir? Que afegirem policia? Evidentment.
Per entendre's bé, el cost d'un càrrec de confiança, dieu que és l'equivalent al de dos policies locals.
Sí. Tranquil·lament. Càrrec de confiança, mitjà.
No.
Mitjà. Ja no dic remuneracions, dietes, màsters i històries vàries que ens podem trobar, perquè torno a repetir, no és una acusació, és una pregunta que em faig. Quan si governem, tenim aquesta sort i aquesta confiança que ens fa el poble de Sitges, podem decidir què és el que s'ha de fer. Fem l'auditoria, sapiguem com està l'Ajuntament, com està la Caixa, evidentment, tenim molt clar que si tenim que fer un canvi de cromos el farem, un càrrec de confiança per dos policies, ho tinc claríssim, un càrrec de confiança per una neteja, ho tinc claríssim.
Fins on podeu? No he tingut oportunitat en Horitzó en aquests 4 anys d'arribar a saber.
Sí, clar, però
alguns dels costos de personal, càrrecs de confiança, etcètera.
Que passa que tenim molt clar que ara no és moment de... Aviam, tenim que tenir molt clar que nosaltres hem portat, i tu saps, una línia de campanya diferent, hem intentat ser positius més que destructius. Jo trobo que la gent ja està esgotada d'escoltar sempre el mateix, que és el que diu al principi. Nosaltres no volem entrar en xifres, les xifres maregen. les xifres maregen, les xifres el que fan a fer compte és crear dubtes, perquè clar, jo ara et diré unes xifres i demà passat vindrà el senyor alcalde i en dirà unes altres, vull dir, i ja està, un dubte. No, escolti, miri, fem una cosa, vostè diu això, cap problema, jo me'l crec, com fins ara me l'he creut, perquè jo també me'l vaig creure fa 8 anys. Però ara ja no.
Hem de suposar, però, que les argumentacions parteixen sempre del coneixement d'una realitat, no?
Evidentment, nosaltres tenim el coneixement. El que vull dir és que quan nosaltres fem l'auditoria externa i sapiguem exactament com està el tema, que és el que sabem a dir ara, però ho puguem demostrar públicament, perquè no serà una auditoria feta per Nou Horitzó, serà una auditoria feta per Deloitte, per KPGM, per la que sigui, dir, senyors, veuen? Això és el que tenim, això és el que hi ha. Perquè això ho tenim que tindre molt clar. Això és el que tenim que tindre molt clar. Ningú sap a dia d'avui, ni ells mateixos, ni ells mateixos, com estan els números.
Fora de l'auditoria, però, el que sí creu Nou Horitzó és que serà moment
de retallar.
De retallar.
Està clar. O sigui,
aviam. Us hem deixat obert per
retallar i ho direm clarament, ara, que no es pensi la gent que farem la retallada que fan a la Generalitat o farem servir l'eslògan dels iniciatives. No, nosaltres no retallarem idees, nosaltres retallarem gastos innecessaris, perquè sanitat no és la nostra, no ens toca. Idees, tothom sabem que Sitges és un niu d'idees, un niu de conceptes, però retallarem, evidentment que retallarem.
Anem per aquí. Digue'm. Què és innecessari, així, com dirien els castellans, a bote pronto, què creu Nou Horitzó que, agafada de l'experiència més o menys recent o del que pot suposar el futur, serien despeses, ja no dic suntuàries, dic innecessàries?
Per exemple, el que és innecessari és que hagin 11 regidors full time, a jornada completa, amb els seus satèl·lits, càrrecs de confiança, fer-li servir el nom que vulgueu, amb els seus sous íntegres i unes dedicacions més que sospitoses, amb les seves vices pagades per tothom i amb els seus dinars i sopars a consta del ciutadà de Sitges a tot el restaurant. Escolteu, aviam, nosaltres som gestors, tenim empresa, hem tingut empresa, tindrem empresa. El que no pot ser, no pot ser. I si avui haig de dinar un entrepà, dinar un entrepà. El que no faré serà anar a fer un tiberi a costa del Sitgetà, a qualsevol restaurant, que en tenim molts i bons, i després, ara mateix, molts no em deixen ni entrar amb la visa, perquè la visa aquesta ja no té ni fons. I això no està passant. Això està passant. Què més podem retallar? Evidentment, moltes més coses, però és el dia a dia, Vicenç. Hem de ser formigues, ja està bé, hem de ser formigues. El català i el sitgetà sempre ens hem caracteritzat per tindre seny, i ara toca seny, que és el nostre eslògan, el sentit comú. Ja està bé de fer volar coloms.
Fora del turisme, quin complement pot tenir l'economia de Sitges? Heu apuntat ja algun parer sobre Qualia que té Nou Horitzó, i en aquest cas bé valdria la pena assenyalar la posterior argumentació. En un principi, o almenys així, en més d'una ocasió amb Lluís Mercè ho havíem comentat, ell era, diguem-ne, obert al que podia ser aquest projecte de Qualia, i aquest plantejament inicial, no sé si per les circumstàncies i pel que s'ha donat, ha anat canviant. Per què?
No, aviam, el projecte inicial, evidentment, a tothom ens va agradar. A Lluga ens va agradar al seu moment la ciutat de les arts, la ciutat del teatre, la ciutat del cinema, i cada 4 anys van canviant el projecte, és el mateix projecte en diferent nom. Evidentment, tot el que sigui engrescador, allò que dèiem abans, jo et faré una biblioteca, tot això és engrescador. Evidentment, nosaltres som persones que ens hem deixat engrescar per aquest projecte. Ara bé, a l'hora de ser persones que ens deixem engrescar, són persones que toquem de peus en terra i han dit, perdoneu, ja, això de la qual està molt bé, però expliqui'm exactament d'on traurem els diners. No, és que les empreses privades, perdoneu, empreses privades avui en dia que vulguin fer la inversió aquesta, n'hi ha poques i comptades. I la majoria, abans de fer una inversió, el que volen serà comprar terreny. I l'Ajuntament no ven terreny al Qualia. Aleshores, l'empresa privada, que teòricament podria anar al banc a demanar equips diners amb unes garanties, el banc, ja en sabem com funcionen tots, si vostè no és propietari del terreny, vostè no té tantes possibilitats que jo li deixi el diner, la prova la tens que a dia d'avui està com estava fa un any, cero patatero, que deia aquell. Aleshores, clar, què vol dir? Que amb aquest impàs de temps s'ha seguit venent fum. Fum, 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 de la nostra falca de ràdio. Se segueix venent fum.
Fem un parèntesi aquí. També pel coneixement general. És bo que l'Ajuntament sigui propietari del terreny i no renunciï mai al terreny?
A dia d'avui és bo o és dolent, depenent del tipus de venda que facis. Evidentment, el que no es pot fer mai és regalar. Regalar. Regalar o cobrar un lloguer, per exemple, com es vol cobrar al centre de disseny, a 6 euros al metro quadrat. I que després vinguin il·luminat i em diguin, no, és que és la tassació, i que és el preu de mercat. Mira, escolti, el preu de mercat no és aquest. Ara, si vostè està tan ofegat, que és el preu que està oferint perquè no li ve gent a preu de mercat, és un altre tema. Però no, jo no puc anar amb una argumentació de dir, no, és que és el preu de mercat i els tassadors no tenen ni idea. Miri, escolti, vagi al Passeig de Gràcia, vagi a veure un local de lloguer i quan li diguin el preu es posa a riure i els hi diu exactament el que ha dit el senyor alcalde. No, escolti, és que els tassadors no serveixen. No, siguem seriosos. És que estem regalant el terra de lloguer perquè ningú vol vindre aquí.
Ens ho poseu molt bé. Fins on pot negociar l'Ajuntament o no? Per mort d'un objectiu final que pot ser bo per l'economia del poble.
I amb tot el que sigui, i la prova la tens que Nou Horitzó va recolzar el projecte qual era el seu inici, tot el que sigui moure l'economia de Sitges, ens hi apuntarem. El que no farem serà hipotecar el futur de l'economia de Sitges. Que diuen els castellans, pan pa hoy, hambre pa mañana. No. Ara no toca. Ara toca altres coses. Que ve algú i vol llogar el terreny, vol comprar, escoltem-lo, però a preu de mercat, racionalitzem. Vull dir, no tinguem pressa, si això no s'ha fet en 8 anys, no cal fer-ho amb els últims 6 abans de les eleccions. No cal, escolteu, si feia comptes, si això és bo, és bo per tothom, independentment de les cicles, independentment de les idees, independentment dels líders, serà bo per tothom. I jo crec que ningú, a l'inrevés t'ho diré, jo crec que tothom està a favor de que això funcioni. Tothom. Jo no crec que ningú del poble digui no, és que jo no vull que funcioni això. No m'ho crec. Però si és bo per tu, serà bo per mi, serà bo per l'altre, serà bo per l'altre. Ara bé, a dia d'avui, això és inviable.
Partint d'aquí, què faríeu en Qualia?
Jo, directament. Si no hi ha inversors possibles, de moment, deixar el projecte en stand-by. El que no faré serà gastant diners, perquè evidentment van dir, no, és que hi ha gent que treballa, no, perdona, hi ha gent que treballa, no, hi ha una oficina oberta que ens costa uns diners cada dia, hi ha gent que està cobrant, i fins i tot un exregidor ara l'han posat de cap de Qualia, aquesta senyora evidentment voldrà cobrar mínim el que cobrava l'Ajuntament, qui ho paga això si no hi ha ningú que s'hi fiqui? Siguem seriosos, no n'hi ha, i si no en tenim, no els podem gastar, i aquesta té que ser a l'ABC de l'economia sitgetana.
Seguint aquest fil.
Parlem d'economia.
No. Seguim aquest fil. Ens plantegem, per tant, aquesta situació. L'economia tiraria del turisme i de què més?
No, si pot tirar el que tu vulguis. Si vols, jo aquí m'invento quatre coses.
Nosaltres
som realistes, Vicenç. Fora del turisme, Sitges no té la indústria sabatera que teníem en temps passats. Tenim poques opcions. Ara bé, dintre el turisme podem crear clústers molt concrets, molt sectoritzats, per anar a buscar segons quins tipus de visitant turista. Això sí que podem fer, perquè crec que tenim una oficina de turisme prou important, amb gent professional i gent capacitada, per poder anar a ofertar les nostres propostes. No només. Turisme no vol dir sol i platja. Nosaltres tenim moltes més coses. Nosaltres tenim un parc natural aquí al costat. Tenim unes canteres que les podem explotar com Déu mana. Tenim museus, tenim rutes, tenim moltes coses. Ara, tenim el públic que ha de vindre a Sitges? A dia d'avui no. Vol dir que algú se'ns perd pel camí. Tenim, sí, molt públic, molt turista visitant, que es diu, d'un dia, el que va i torna. Bueno, fem que es quedi 2 dies, fem que es quedi 3 dies. Vull dir, involucrem el gremi d'hostaleria més del que està. Evidentment, el gremi està fent una tasca fantàstica. Involucrem els comerciants més, evidentment, més els hem d'involucrar. Com? Vol dir, hi ha altres solucions, moltes solucions. Vull dir, el que no es pot ser, el que no podem fer, per exemple, és que quan algú vol obrir un restaurant, un comerç a Sitges, a dia d'avui se li posen més traves que facilitats. A Barcelona, Ahir vaig estar parlant amb un delegat de l'Ajuntament. Vostè avui a l'Ajuntament es dona l'alta l'activitat i demà vostè pot obrir. Aquí no. Doncs, escolteu, tal com falla, i això és un tema que tenim que tenir molt clar, hem de ser àgils, hem de ser una administració àgils, que després no vol dir que aquest senyor no compleixi les normatives i se li tanqui, evidentment. Però s'entén que si aquest senyor pot aprofitar la temporada, aquest senyor tindrà uns diners, que aquests diners es quedaran al poble, i aquests diners es mouran pel poble, i a una, a l'altra, a l'altra, a l'una, a l'altra, aquest diners queda aquí, i això és el que ens interessa a nosaltres.
En el programa de Nou Horitzó també es fa constar l'aposta del partit per la participació ciutadana. Com s'ha de produir, de quina manera?
Home, a nivell, en quin aspecte et refereixes? Perquè veig que nosaltres tenim una clara, que és la 8, que és evitar una cultura d'escaparate per apostar... Ah, no, perdona. Evitar una cultura d'aparador per apostar per una veritable cultura dels ciutadans de Sitges pels ciutadans de Sitges. Uh-huh. Vull dir, aquesta és una molt grossa.
Com establir una participació, una relació amb els ciutadans per la consecució de projectes? I si a partir d'aquesta participació, com
Mira,
valoreu
problema...
com ha succeït el projecte de la bienalització o el projecte de la platja Sant Sebastià o de la Ribera o altres en què...
Home, el que és evident és que aquest poble necessitava de segons quins tipus d'obra pública, no? Que s'han fet d'una manera o s'han fet d'una altra, evidentment, és un tema molt particular, no? Comentes la platja Sant Sebastià. Bueno, la platja Sant Sebastià jo crec que tothom ha guanyat amb platja Sant Sebastià. Jo crec que els negocis han guanyat, els veïns han guanyat, que sempre hauran queixes, sempre hauran queixes. Vull dir, avui fan la presentació de la samarreta del Barça i encara no l'han presentat oficialment i ja s'estan queixant. Vull dir que amb tots els aspectes sempre hi trobarem queixes. Ara bé, que hi podria haver posat més verd, més arbres, més banc, més paperera, evidentment. Que es podria haver posat un altre tipus de rajola perquè allò és un mirall quan fa sol, evidentment. Però escolti, el general, ha quedat bé? Sí, som-hi.
Us agrada més que el cap de llista, la platja Sant Sebastià?
No, el que jo potser m'ho miro des d'una òptica més més paisatgística que no puntual, no? Vull dir, a mi el terra no m'agrada, però no m'agrada ni el de la platja Sant Sebastià, ni el cap de la vila, ni el carrer Angel Vidal. Val?
Ho referiu més a afavorir l'activitat de la zona, a potenciar-la d'alguna manera?
Evidentment. Per exemple, el passeig de la Ribera. Bueno, per què s'ha de fer tot de cop? És el que diem. Escolti, quin consens hi ha amb els veïns, amb els restauradors, amb la gent del poble en general? Què costa dir a la gent? Escolti, tenim 3 projectes, tenim 4 projectes. Què us sembla això? Perquè ara tindrem uns dinerets que ens venen del plan Zapatero i els podem fer servir aquí. Què us sembla això? Però tranquils, aquests dinerets, si un cop els recepcionem, no els perdrem. No cal córrer. Com em soluciones? Perquè clar, s'estan inflant a dir que s'ha acabat el passeig, posen fotos per tot arreu, a tots els mitjans, que és un peatonal, etc. Jo demà, si vol, poso 450 fotografies que hem fet en 4 dies que la gent no pot caminar pel centre del passeig, perquè està ple de cotxes, camions, càrrega, descàrrega. Vull dir, són problemes molt grossos. Vull dir que no ens... Aviam, el que vull dir és que no podem vendre una cosa quan en realitat no l'hem acabat. S'està accelerant tot perquè el dia 22 hi ha eleccions. El Greco, antigament, des del Greco veiem la punta, ara ja no es veu la punta. És bo o és dolent? Bueno, a lo que anem abans, a la gent que li agrada i a la gent que li agrada. La sirena del Pere Jou. Ah, quant ha costat que portessin la sirena al seu lloc? Que ara l'han posat així, l'han posat així, escolteu, i és? Sí, vinga, som-hi, ja està. Ja ens explicaran el per què l'han posat d'una manera que no és la que teníem abans. És que no vol dir que abans estigués bé, és que potser està bé ara i no ens en recordem, o la gent que li tocava en aquell moment no va dir res. No. Tenim la sirena, que és el que volíem? Tenim la sirena. Vull dir, amb això que vull dir, que a vegades hem de fer les coses pensant en un general. No actuant particularment, hem de pensar en general. I jo crec que el passeig s'hagués pogut dissenyar d'una altra manera, menys artificial. Vull dir, no cal anar a buscar un terra marró perquè sembli un camí de terra. Escolteu, abans anàvem en carro i ara anàvem en cotxes. Ara hi ha una cosa que es diu asfalt i abans hi ha una cosa que es deia terra. Vull dir, no cal. Vull dir, gastem els diners en altres coses més pràctiques. Gastem els diners en seguretat, amb neteja, amb bienalització concreta, però racionalitzem les despeses, sisplau.
En la presentació de la llista de Nou Horitzó, Marc Martínez va fer una defensa aferrissada d'un model de desenvolupament de la vida cultural, per dir-ho d'alguna forma, que ens vindria bé també per preguntar-li a Benjamí Cervera fins a quin punt l'Ajuntament ha de subvencionar no entitats, quines, com, de quina manera, activitat de la societat civil en el caire cultural.
L'Ajuntament, evidentment, el que ha de proposar és que la cultura que respira aquest poble per tot arreu es mantingui aquí. El que no podem fer és gastar o malgastar diners públics amb exposicions, projectes, viatges que no porten res. Nosaltres aquí, per exemple, tenim molt clar que quan el senyor Marc Martínez era regidor de Cultura, va instaurar moltes activitats de les quals totes encara es porten a terme avui en dia. Vol dir que estem parlant d'una persona totalment involucrada culturalment a la vila, amant de la cultura, amb tots els seus vessants, i que avui en dia molta gent em diu, escolta, és que quan el Marc feia aquelles exposicions, tal, és que quan anàvem a tocar el piano aquí, és que teníem locals per assajar això, és que teníem... Escolteu, el senyor Marc Martínez, quan era regió cultura, tenia un pressupost de 10 milions de pessetes. I en va fer moltes de coses. Ara el pressupost de cultura no el saben ni ells. On estan aquests diners? On han anat per aquests diners per la cultura sitgetana? Escolti, mira, jo l'altre dia vaig escoltar el senyor d'Iniciativa, el senyor Serrano, que diu que li vas fer una pregunta que si... que era molt clara, si li havia pesat allò del Martin Luther King. No, ell ho va dir tranquil. No, perquè això, la cultura, tal, que Sitges, el nom de Sitges... Escolteu, el nom de Sitges, jo crec que no s'han de gastar 329.000 euros perquè nosaltres ens venguin el nom de Sitges a Nova York, m'entén? Ja s'encarregarà la regidoria de turisme de fer promocionar el nom de Sitges. Nosaltres el que creiem és que exposicions que no ens aporten res no s'han de fer, però no des de cultura, des d'enlloc. Jo crec que aquest pressupost que tenien a la cultura, i ojo, ja estem parlant d'una cultura diferent, d'una regidoria de cultura diferent, perquè tu saps que fa anys enrere dintre cultura també estava festes i també hi havia les activitats. Ara no, festes va per un costat, regidoria de cultura va per un altre. Vol dir que el peatge que hem hagut de pagar, i ho dic clarament, el peatge que hem hagut de pagar perquè el senyor Serrano es recolzés al senyor Baiget, ha sigut molt alt, molt alt. I si no, que li preguntin als tres exregidors d'Hisenda de l'Ajuntament, que ens podrien dir exactament quins eren els gastos proporcionals d'unes regidories a altres només pel recolzament d'aquesta formació política en el govern.
Enteneu que seria moment de tornar a unir cultura i festes, per exemple?
No necessàriament. No. Aviam, això és un tema que la idiosincràsia de les festes jo crec que s'han de portar, perquè nosaltres, afortunadament, tenim unes festes molt riques, molt riques. No? Però el que sí que vull dir és que no cal fer grans faust d'esdeveniments i estar venent exposicions aquí o allà. Escolti, jo prefereixo que aprengui a tocar la guitarra bé el fill de la Maria, que no que em vingui el New Herald a dir-me que Sitges, que no saben on està Sitges, el dinar a buscar el Google Maps, ha fet una exposició sobre el Martin Luther King i a sobre es preguntin si el Martin Luther King va tenir alguna relació amb Sitges i la resposta sempre sigui no. No. Allà, tampoc vull centralitzar amb aquesta exposició, però ja que m'ho has preguntat, bé, és adient. Jo prefereixo això. Jo prefereixo que tinguem aquí unes sales perquè els joves puguin assajar. Jo prefereixo uns jocs on la gent pugui anar a fer les seves reunions, on els graellers puguin assajar, on la batucada pugui assajar sense tindre que anar a molestar els veïns o... M'entens? Això és, per mi, és cultura, també.
Fins a quin punt tot això es pot fer mantenint aquest criteri de contenció en la despesa, mantenint aquest criteri...
Racionalitzar despeses, Vicenç. Hem de racionalitzar les despeses. No podem gastar més del que tenim. I si nosaltres tenim un pressupost i hem de retallar, retallarem. I tindrem que jugar amb les fitxes. I si aquí tenim a la fitxa vermella del parxís, vas al 2 i l'has de posar al 5, anirem al 5. No voldràs anar al 10. Perquè el 10 et dirà que has d'anar al 5. I això és el que hem de fer. Sentit comú, que és l'eslògan del nostre partit. Sentit comú.
Això implica d'alguna manera... No sé, una certa consciència general que tot no es podrà fer, que no tothom se'l podrà satisfer en les seves necessitats. una certa consciència de tot això.
Nosaltres entenem que hi ha necessitats bàsiques que s'han d'atendre. Nosaltres tenim molt clar que, per exemple, a nivell d'assistència a gent gran estem mancats. I tenim un programa, el nostre programa, tenim molt clar que hem d'ampliar el servei d'assistència a domicili i a la gent gran. Vull dir, la població cada dia és més gran. El rati, hi ha un estudi que em sembla que és un cada 300 quasi 1.000 persones, em sembla. Mira, no te'l puc dir perquè no el tinc clar, i jo quan una cosa no tinc clara prefereixo guardar-me-la, no? Però el que tenim molt clar és que cal ampliar l'assistència a domicili a la gent gran, i això ho tenim molt clar.
El que serien els serveis a les persones?
Evidentment.
Aquest és un lema comú també per part de tothom,
evidentment, no? Evidentment, i la instal·lació de centres de dia, amb subvenció privada, vull dir que això no ens costaria ni un sol euro a l'Ajuntament. Vull dir, aquí estem perdent, aquí estem deixant de tindre serveis que a l'Ajuntament no li costarien ni un euro, i podíem tindre molta gent gran assistida. Molta gent gran.
Una qüestió final. Hi ha, com l'assumpte de l'assistència a les persones o l'assumpte del redreçament de l'economia municipal, qüestions que mereixerien la conciliació de totes les forces polítiques en aquesta propera legislatura?
Home, jo crec que tothom, a dia d'avui, i encara no he sentit cap proposta, és rebaixar el dèficit de l'Ajuntament. Jo crec que ara hauríem de fer un esforç general, mani qui mani, a partir del dia 22, que és reduir la despesa. És reduir i regionalitzar la despesa. I això, crec que això és evident, que ningú se li escapa, que tothom pot estar d'acord.
D'acord amb això. Teniu 30 segons per dir allò que vulgueu.
Paciència. Ens cal molta paciència. No sóc pessimista, ni molt menys. Farem servir l'eslògan sentit comú a l'hora de votar, a l'hora d'escollir, i governi qui governi, serà una tasca molt, molt, molt feixuga, i això hem de tindre clar. I jo, evidentment, amb el teu permís, et voldria donar les gràcies a tota aquesta gent que ens recolza a diari allà on ens troben, i espero que ens facin confiança i puguem decidir per ells.
Benjamí Cervera, número 3 a la llista de Nou Horitzó, en representació de Lluís Mercier en aquestes converses dels candidats. Gràcies, com diem a tots també, sort en el futur.
Moltes gràcies.
Demà saludem Jorge Carretero, que passin un molt bon dia. Adéu-siau.
A Ràdio Maricel, cada dia, al matí, amb nosaltres.